en un cuarto y medio nos hicieron mucho daño.
Creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de Creure, a IB3 Ràdio.
Benvinguts a Temps de Creure, un dissabte més, al programa d'actualitat religiosa de les tres diòcesis de les Illes. Vos parla Joan Picornell, el control tècnic Xisco Julià. I comença Temps de Creure. Benvinguts.
Les notícies religioses d'aquesta setmana a les Illes. L'Església a Mallorca.
El bisbe Monsenyor Sebastià Taltavull va beneir el 10 d'octubre del 2024 la nova capella a la seu central de Càritas Mallorca. Un espai que es posa a l'abast de totes les persones que vulguin trobar-se en Déu. La capella ha estat dissenyada per ajudar a aflorar la mirada personal cap al propi interior, per recollir-se i obrir-se a Déu a partir del silenci, la paraula i els sacraments. A la porta de la capella es troba un escrit que convida a tothom a entrar-hi, convida a endinsar-se en la relació amb Déu, respectant el moment de cada persona.
Que aquelles persones a les que atendemos, i no solo ellas, sinó també nosotros, agentes de cambio, voluntarios, personal laboral, que somos parte de esta familia de Caritas, necesitamos nutrir, hacer crecer, para que nuestra caridad sea más allá de lo que queda en una sola ONG. Para eso necesitamos cultivar esta dimensión espiritual. Y de esta dimensión, de esta caridad, surge la esperanza que quiere llevar Caritas a las personas que atendemos, a las personas más vulnerables. Encontramos también en nuestra capilla un lugar de encuentro, de comunión, de comunidad. Y como Cáritas vemos que son lugares privilegiados de crecimiento de la familia de Cáritas, ¿no? Un lugar donde poder encontrarnos, donde poder encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos con el otro, que siempre a veces no es tan fácil, pues que sea en ese lugar, en una capilla, donde sabemos que el Señor está presente, creemos que es fundamental para crear familia y crear comunidad.
L'espai presenta la imatge de Jesucrist ressuscitat des de la creu, amb Maria com a mare i model, l'ambó de la paraula i l'altar com a lloc de l'entrega. També des d'una mirada sociocaritativa contemplativa, des de dins, amb Déu, i disposats a ser transformats i a transformar el món. El sagrari s'ha col·locat a la sortida de la capella perquè des de dins miram cap a de fora, cercam el Crist dins la vida, dins la realitat. En el cor del ressuscitat hi ha el sagrari. Té mig cos que no es veu, vol representar el seu cos místic, l'Església. També el sagrari té dibuixat el cor del logo de Càritas que representa els més necessitats.
Aquesta capella té dues mirades. La primera, una mirada interior per entrar dins el propi cor. I les meditacions que tenim, com veus, aquí darrere meu, tenim a Jesucrist i la seva paraula, tenim l'altar com a lloc d'ofrena i també tenim Maria com a mare i model de tots nosaltres. Aquesta mirada és tan important perquè a vegades només feim, i no mos aturam a ser. I l'acció sociocaritativa canvia tant si és fruit d'una trobada en Jesucrist que no té res a veure si no hi ha aquesta trobada a l'hora de planificar i a l'hora de realitzar. I la segona mirada és cap a de fora. Quan un ha entrat dins el seu interior, ha parlat amb Jesús a través de la paraula, etc. Mirar cap a de fora a través d'aquest Crist ressuscitat és important. Inclús veure tots els fems que hi ha aquí de fora. Veure la realitat tal com és. Però, tenint en compte que aquesta realitat la volem veure des de l'escó de Déu, ja que és l'única manera de saber com intervenir i fer una acció sociocaritativa contemplativa adequada. En Jesucrist sacramentat. Aquest és el sagrari.
La creació d'aquest espai sagrat s'emmarca en l'àrea d'espiritualitat i interculturalitat del nou pla estratègic de Càritas Mallorca. Des de l'entitat volen ser catòlics disposats, amb l'ajuda de Déu, a treballar per un món millor, sense perdre la seva identitat, comptant amb les persones de bona voluntat i amb qualsevol institució amb la qual comparteixin un mateix propòsit. Aquesta àrea fomentarà el creixement i l'aplicació de la mirada evangèlica a través de la doctrina social de l'Església i a través dels drets humans. Farà incidència política, que no partidisme, en aquells assumptes que, com a l'Església, cregui que són injusts, i estudiarà, d'acord amb el seu bagatge catòlic, com cal acollir i construir fraternitat respectant les altres espiritualitats.
L'Església a Menorca.
Del 7 al 9 de febrer es va celebrar a Madrid el Congrés de Vocacions amb el lema «Para quién soy yo?».
El passat dilluns, dia 10 de febrer, la diòcesi de Menorca va presentar el nou fons social per un habitatge digne que serà gestionat per Càritas. L'objectiu és ajudar famílies en dificultats econòmiques a pagar el lloguer i a rehabilitar vivendes socials d'acollida temporal gestionades per Càritas a l'illa. El bisbat ha fet una aportació inicial de 100.000 euros i convida la societat menorquina, tant particulars com empreses, a sumar-se a aquesta iniciativa solidària. L'any 2020, l'Església de Menorca ja va crear un fons de solidaritat per ajudar les famílies vulnerables durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment, la diòcesi també va fer una aportació inicial de 100.000 euros que va arribar a recaptar 150.000 més a través de donacions. Un fons que en total va permetre ajudar a més de 390 famílies i que va beneficiar a més de 600 persones residents a la nostra illa. Podeu veure la roda de premsa de la presentació d'aquest nou fons social al canal de YouTube del Bisbat de Menorca.
Dia 10 de febrer, la diòcesi de Menorca va presentar el nou fons social per a un habitatge digne que serà gestionat per Càritas.
Del 7 al 9 de febrer es va celebrar a Madrid el Congrés de Vocacions amb el lema «Per a quién soy yo?». Un grup de 12 persones de la diòcesi de Menorca van participar en aquesta trobada, a la qual van compartir la seva fe amb un desig comú: respondre amb generositat a la crida de Déu. Divendres, el Papa Francesc va enviar un missatge als participants per agrair la tasca de tots els que treballen per les vocacions a Espanya. Dissabte, després de les ponències, els assistents van poder participar en 64 tallers dedicats als quatre itineraris del Congrés: la paraula, la comunitat, la missió i el subjecte. Així mateix, durant aquests dies, han viscut moments de pregària, d'adoració al Santíssim, de convivència, eucaristies i un festival de música. Finalment, diumenge, va tenir lloc la ponència final, titulada «Un poble de Déu vocacional, dels somnis als reptes», i es va celebrar l'Eucaristia d'enviament. Ens aporta més detalls mossèn Llorenç Sales, director del Secretariat Diocesà per les Vocacions.
Hem tornat de Madrid amb un munt de sensacions, experiències i vivències que no mos han deixat indiferents. Sobretot tornem a Menorca amb una resposta ben clara. Per a qui som? Som per al Senyor. Ell mos crida i mos marca el camí de la nostra vocació. Aquests dies a Madrid han pogut viure la bellesa de la vocació cristiana en totes les seves facetes, des de la vocació primària i principal que neix del nostre baptisme, fins a les vocacions més concretes i específiques que es tradueixen en aquestes crides particulars que mos fa el Senyor en sa vida familiar, sa vida consagrada o sa vida sacerdotal i missionera. El repte està en saber traduir tota aquesta aposta pastoral a la nostra diòcesi, sabent que és urgent que tots hem de descobrir que som l'Iglésia i que hem de viure com a tal la nostra particular vocació.
Estàs escoltant Temps de Creure, uns consells publicitaris i tornem.
IB3 Ràdio és història.
Vols una oportunitat per créixer professionalment i contribuir al futur de la nostra comunitat? Accedeix a les diferents ofertes d'ocupació pública i descobreix els llocs de treball disponibles en tots els sectors. No esperis més i troba el teu lloc en l'administració. Informa-te'n a www.caip.es. Ara, més fàcil que mai. Comptam amb tu. Govern de les Illes Balears.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Visió local, abast global.
Comparar l'aprenentatge musical amb l'aprenentatge de llenguatge matern.
En els infants els aixerram, i els aixerram amb frases estructurades i ben fetes. No els aixerram amb paraules aïllades. I d'això música és igual.
A IB3 Ràdio, connexió local amb Magda Cortes.
Avui ens acostam al món de l'educació musical a la primera infància. El concepte de que els nins se'ls havia de fer una música rica.
Els oferim tot aquest ventall de melodies en diferents modes, diferents mètriques, ritmes, i ells van assimilant i van absorbint tot això.
Connexió local, diumenge a les 9 del vespre. Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, en Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
L'Església Eivissa i Formentera.
Del 22 al 28 de gener, Monsenyor Ribas va realitzar la visita pastoral a les parròquies de Sant Juan i Sant Lorenzo, allà on es va trobar amb tota la comunitat parroquial, va celebrar l'Eucaristia i va conversar amb els distints grups per reflexionar sobre la vida i la missió de l'Església.
Durante la semana, el obispo visitó enfermos y mayores en sus hogares y en el hogar de día, llevándoles la comunión y compartiendo momentos de oración. También se reunió con el Consejo Económico Parroquial para tratar temas de mantenimiento y necesidades estructurales. En su recorrido, visitó la Escuela de San Juan, la Guardia Civil, y se reunió con el coro parroquial, catequistas y jóvenes, animando a todos ellos a fortalecer su compromiso en la Iglesia. Asimismo, oró por los difuntos en los cementerios parroquiales y concluyó la visita con un encuentro con la alcaldesa de San Juan para abordar asuntos de interés comunitario. Esta visita pastoral reafirmó el compromiso de la Iglesia con la comunidad y el llamado a fortalecer la fe y la vida parroquial.
L'entrevista de la setmana a Temps de Creure.
Aquesta setmana tenim el gust d'entrevistar a Mercè Soler, directora del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, i també en Pepe Rodado, capellà obrer i membre d'aquest mateix secretariat. Aquests dies han estat a Menorca per a parlar de la pastoral del treball i del projecte que es va impulsar a la diòcesi de Menorca. Bon dia, Mercè i Pepe.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer, per entrar en context, vos volíem demanar què és la pastoral del treball, perquè segurament molta gent no ho sap definir i per entendre un poc més.
Mira, la pastoral del treball té en compte que el treball és eix central a la vida de les persones. Hi dediquem moltes hores, hi dediquem molts esforços, i no només en el treball remunerat, sinó que també la cura de les persones, la cura de la casa, si fas coses artístiques, no? O sigui, el treball en respon o dona resposta a necessitats molt bàsiques de les persones, que no són només arribar a final de mes i cobrir les necessitats de menjar o de sostre, sinó que també el sentir-se reconegut per als altres, relacionar-se amb determinada gent, adquirir experiències, adquirir coneixements, participar d'aquesta creativitat que, d'alguna manera, també lliga amb la creativitat de Déu, no?
I en aquest sentit, quin paper diríeu que té l'Evangeli en aquesta pastoral? Perquè no es tracta d'un moviment cívic, sinó que és un moviment cristià.
Bé, de fet, nosaltres ens definim, els moviments de treballadors cristians, com a seguidors de Jesús. I Jesús, des de la Laborem Exercens, la carta magna de la pastoral obrera del papa Joan Pau II, doncs defineix que nosaltres seguim l'Evangeli del treball. I l'Evangeli del treball no és ni més ni menys que Jesucrist, que va viure com a treballador, el fill del fuster, li deien, i d'alguna manera també amb una connotació de despreci, no? de poca valoració, i de fet, ell tota la seva vida, la major part de la seva vida, va viure del seu treball. I fins i tot ell, totes les paràboles del regne, estan molt, molt, molt arrelades a les feines, a diferents feines que havia a la seva època. Per tant, nosaltres intentem, en la mida que intentem seguir a Jesús, i seguir a Jesús també des de les nostres feines, i no només la feina, perquè per nosaltres el treball no només el temps dedicat a treballar, sinó que és també, comporta també el lloc on vius, on pots viure, les condicions de vida als barris, és a dir, tot això comprèn el món del treball. Intentem viure des del seguiment de Jesús.
I quina trobeu que és l'actitud dels cristians en el món del treball? Perquè, en general, ho vivim com un tema en fora de la nostra fe, que no hi té a veure, un tema polititzat. A les xerrades va quedar molt clar que Déu es fa present en el treball, no?
Bueno, de fet, molts cristians tenim el costum com de dissociar, no?, la vida laboral, que ens sembla una cosa que no té res a veure amb la nostra vida d'església. Més aviat, la tendència és desconnectar del treball, d'un treball que potser també ens fa patir molt per molts motius, no? Però des de la pastoral del treball, o sigui, justament el que intentem és fer-ho a l'inrevés, no? És a dir, ser conscients que la nostra actitud en el treball pot permetre transformar les coses, pot permetre donar un testimoni de Jesús en els nostres companys, i és un lloc també, un espai com de pregària per ells, però també d'un cert compromís. Potser d'aquí ve això que es polititza el tema, no? Però, de fet, clar, si volem canviar les condicions de treball, pensem que hi ha molta gent que viu realment una explotació molt seriosa. Si volem canviar, les arrels sempre són polítiques i sempre són sindicals. Ara, d'una política i d'un sindicalisme, diríem acords amb l'Evangeli, que no vol dir casar-se amb cap dels partits o dels sindicats, sinó anar al fons de les actituds de l'Evangeli. Però sí que és tenir en compte un sentit comunitari i tenir en compte un sentit alliberador. No podem transmetre l'Evangeli de Jesús, no podem fer que una persona se senti filla de Déu, estimada, si ens mantenim indiferents davant de la seva situació de patiment. Per tant, això és important canviar-ho.
De fet, hi ha un concepte que és força desconegut en el món de l'Església, dels cristians, dels laics, no? I també dels capellans, per què no dir-ho, no? Que és el concepte de la caritat social o caritat política, perquè inclou els altres. No és una cosa només personal, sinó que aquesta dimensió de relacional, d'amb els altres, no? El que patim, el que vivim, tant si és de joia com si és de patiment, doncs té aquesta dimensió comunitària, i per tant nosaltres hi hem de donar resposta també. Déu ens dona resposta. El projecte del regne no deixa de ser un projecte comú.
Així és. I des de la vostra experiència de molts anys en el món de la pastoral obrera cristiana, quines experiències us han marcat i de quines esteu orgullosos?
Jo vaig començar amb la pastoral juvenil amb uns grups de Jubac, que és un moviment que després es va integrar a la JOC, i vaig poder constatar com el mètode de revisió de vida, que és la manera en què molts cristians dintre el món del treball afrontem el tema del treball, que és estar atents a les situacions i a les persones, en lo positiu i en lo negatiu, veure i intentar veure, confrontar aquestes situacions amb l'Evangeli, intentar veure el pas de Déu aquí dintre i després, diríem, intentar convertir-nos nosaltres i transformar en allò que puguem, de vegades en petites coses, doncs el nostre entorn. Veure això, o viure això durant molts anys, i veure com els joves ho han anat integrant i, primera, fent una sola cosa de la seva fe i de la seva vida, i després veure també la capacitat de creixement i de maduresa, no? I de compromís. Jo crec que jo he vist molts joves de barris, de vegades amb molt pocs serveis i molt poc atesos, veure la seva transformació. No? I jo crec que això és una aportació com molt positiva.
Jo afegiria dos elements. El primer, personal, no? A mi em va ajudar la pastoral també, doncs, a valorar, a mirar d'una manera nova la condició de treballadors. Jo sóc fill d'una família immigrant que va venir de la Manxa a Catalunya, no? I llavors consideres que això és poca cosa, no està valorat, no? Doncs a mi la pastoral obrera em va ajudar, els moviments especialistes em van ajudar justament a valorar la importància que tenim com a persones, encara que fem feines molt senzilles, no? Treballant en un metall, cuidant a les criatures, la canalla, la mare, no? Els nostres barris amb les condicions que tenen. Això em va donar com un sentit de dignitat que mai ningú m'ha pogut treure i és el que puc anar sempre a tot arreu, no? I reivindicar, d'altra banda, doncs això, com Jesús sempre té aquesta mirada privilegiada precisament pels que no hi compten, per fer-los sentir-se valorats per Déu i descobrir que tenen capacitats per aportar als demés. Això una cosa. I l'altra cosa, jo he sigut, gràcies a Déu, testimoni en tots aquests anys de militants, de persones, creients, treballadores, homes i dones, joves, adults, d'una qualitat extraordinària, que fan una feina amagada, oculta, poc coneguda, però amb una fidelitat als companys, a la feina, picant pedra, contra tothom, no? A vegades amb implicació política, implicació sindical, implicació a les associacions de veïns, als barris, a les AMPAs, que no és fàcil, tota aquesta dimensió, però realment d'una fidelitat extraordinària. I aquests testimonis, per mi, és una riquesa que, per desgràcia, no és prou coneguda.
I ja per anar acabant, us volíem demanar quins aspectes seran essencials per al projecte de Pastoral del Treball de la Diòcesi de Menorca.
Bé, jo voldria remarcar, en primer lloc, que em sembla un projecte innovador. Innovadors perquè la pastoral obrera, d'anys enrere, era una cosa reservada als moviments d'acció catòlica molt especialitzats en el tema. I ja l'any 94, tots els bisbes de la Conferència Episcopal van aprovar un document que deien no, a la pastoral del treball o la pastoral obrera és una cosa de tota l'Església. I a mi m'ha impactat veure com a Menorca això es vol dur a terme, no? I en aquest sentit penso que és una bona aportació. Per mi, el nord o el punt de referència sempre és aquesta capacitat d'estar atent al que passa a la gent que més pateix. El papa Francesc em pot dir sortir a les perifèries, és estar segurament a les nostres parròquies, hi ha gent doncs, que tenim un cert benestar i gent doncs, que no en té gens. La gràcia és prendre de punt de referència els que s'ho passen més malament, perquè això és enormement transformador. I està més enllà de qualsevol ideologia, o sigui, la realitat sempre trenca tots els esquemes. Llavors, pensar com acollir millor, per exemple, els treballadors immigrants, que són els que s'enduen la part més gran de marginació, no? Pensar això segur que ens canvia a nosaltres i canvia el nostre entorn i canviarà la nostra església en el sentit més evangèlic de la paraula.
I damos que damos aquesta reflexió final. Moltes gràcies, Mercè i Pepe, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres i per ajudar-nos a comprendre millor la important missió de la pastoral del treball.
Doncs gràcies a tu, a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I abans d'acabar, feim un repàs dels esdeveniments dels propers dies. Començam amb Menorca.
A que cada setmana es faran activitats relacionades amb la Setmana del Matrimoni. Avui, 15 de febrer, al capvespre, es farà un cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula La Cabanya, a les 20:30 hores a la sala d'actes de Sant Miquel, a Ciutadella. L'entrada és gratuïta. I demà, diumenge, 16 de febrer, a les 9:30 hores, a Ciutadella, al Seminari Diocesà, es farà l'activitat Escapada per a Tres, per a matrimonis cristians. cada diumenge a les 20 hores es fa una pregària de vespres a l'Església Santa Clara, a Ciutadella, per a viure el jubileu 2025. I la setmana que ve, dia 19 de febrer, al matí, es farà un recés per les preveres al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
I de Menorca anem a Eivissa amb l'agenda setmanal.
Este sábado ha comenzado la formación sistemática para laicos que tendrá lugar cada sábado de 10 a 12 de la mañana en el Obispado de Eivissa. Dirigido a catequistas, profesorado, laicos y personas consagradas interesadas en su formación religiosa. Por otro lado, el próximo sábado 22 se va a emitir la película El viejo roble en una única sesión a las 7:30 de la tarde en la sala parroquial de Santa Cruz. Un cine espiritual organizado por la Delegación de Infancia y Juventud.
I fins aquí el programa d'avui. Tornem a trobar-nos aquí la setmana que ve a Temps de Creure. Wandering into the night, wanting a place to hide. And I try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Place to hide this weary soul, this bag of bones. And I try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Fire!